Diumenge 7 d'abril 2013. En una solejada i primaveral tarda de diumenge, benvingudes i benvinguts de nou a l'Assemblea de Majares. El magazine que toda suegra querría como yerno. Comenceu i recordeu de no utilitzar maquinària pesant mentre escolteu.
Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.
Hola, contrabandits, contrabandides, pues benvinguts aquí de nou a l'Assemblea Majares, la vostra cita dominical i quinzenal amb els Majares, aquests éssers radiofònics que d'una o altra forma pues, ens trobem aquí des de fa ja 16 anys escopint pues, el primer que se'ns passa per la cap i portant a éssers que, com nosaltres, pues, tenen coses que dir. O bueno, segurament tenen moltes més coses que dir. Doncs bueno, així, sin más dilatación ni dilación, comencem avui el programa Majara d'avui diumenge 7 d'abril del 2013, així per sorpresa del nostre convidat d'avui, que es troba, pues, això, que comencem aquí a Bocajarro. Però bueno, hola, bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
No et preocupis, que ara posarem una cançó, ens relaxarem, donarem peu a explicar una mica a l'audiència on estem i com ens poden escoltar i a sentar-nos per una mica començar tranquil·lament. Tot el tranquil·lament que aquest estudi de contrabanda pot permetre. Doncs us parla un servidor, Ernesto Che Majara, a l'espera que Eduardo Manos Tijeras ens arribi i segurament amb material interessant. I bueno, doncs nosaltres amb la companyia d'en Joan, que ens ve avui a parlar, ens porta novetats de l'editorial Icària. Bueno, novetats no, ens ve a parlar de coses interessants, no?
Novetats no són recents, però realment jo crec que són idees que ens poden interessar a tothom, no? O sigui que pot estar guai parlar d'aquests temes.
Pues això, exacte. Ahí està, doncs, d'això i de lo que sorgeixi amb el Joan i amb qui s'afegeixi, doncs dedicarem aquestes pràcticament dues hores de programa que tenim fins a les 9 del vespre, aquí a la sintonia lliure de Contrabanda FM, en el 91.4 i a www.contrabanda.org. I recordeu que ens podeu sentir també dues ràdios a la cantina germanes, ràdio Malva des del... Perdó, ràdio Activa des del Coi i ràdio Mistalera, a Terres de la Xara. I després que també ens podeu escoltar des del nostre podcast, des del nostre blog, que és majares.contrabanda.org. Comencem amb el disco que vam acabar fa dues setmanes com vam tenir les cuentacuentistes, aquest recopilatori multimèdic interessant que ens porta avui a la gent del Columpio Asesino. Va, començarem gronxant-nos criminalment.
We'll be right back.
Bueno, contrabandits, contrabandides, aquí hem començat això amb el Columpio Asesino. Esteu a l'Assemblea de Majares, que ja sabeu que és un programa quinzenal, que estem pues, cada això, dos diumenges, des de fa, precisament ara, abril del 2013, 16 anys, des de l'abril del 97, mà o menys devia ser. Després hi ha un estimador de Mones Tijeras, ens ficarem batallites o una mica romàntics. Però de moment el que estarem és fins a les 9 del vespre aquí a la sintonia de Contraland FM, emissora lliure, no comercial i autogestionada, que com sabeu funciona com tots els mitjans lliures, gràcies a la col·laboració i amb la participació de tots i totes. Per això, pues, si aneu a la web contrabanda.org, veureu formes pues, de col·laborar amb nosaltres i també qui vulgui pues, dir la seva ho pot fer, per exemple, en el programa d'avui, quan som diumenge 7 d'abril, pues, trucant i comentant el que li interessi dir en directe en un telèfon, que és el 93-317-7366, 93-317-7366, o si no, per contactar-nos als Majares per correu electrònic, per exemple, pot fer un mail, que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, o també via el nostre Twitter, ara que som un poc més modernis, que és assembleamajara, on també ja sabeu que anem bueno, avançant una miqueta quin és el contingut de, dels propers programes. Qui vulgui contactar amb l'emissora en general ho pot fer o en el correu contrabandaradio@contrabanda.org, contrabandaradio@contrabanda.org, o si no, el fantàstic i ja veterano apartat de correus 748 del 080 80 Barcelona, 748-080-80 Barcelona. Qui ens vulgui enviar coses a l'apartat a correu i que ens arribi els Majares, que posi atenció en Majares, perquè si no, no assegurem que ens arribi, sobretot CDs i coses d'aquestes així una mica goloses. Doncs pues bueno, mentre donem una miqueta de marge a que amb el nostre convidat d'avui puguem preparar una miqueta pues, de lo que xerrarem i a que potser Eduardo Manos Tijeras arribi a aterrissar a la seva nau espacial, doncs ficarem alguna de musiqueta que ara us expliquem. Vinga, l'Spolity Calamity. Vinga, penya que va estar ahí tocant a la carboneria, perdó, el divendres. Som-hi.
Cualquier forma de gobierno me fastidia. No me gusta la palabra gobernar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
Davant la nova ofensiva de l'Ajuntament de Barcelona, en què vol impedir que diferents espais socials, ocupats o no, puguin dur a terme activitats de gaire polític, social, cultural i o benèfic, mitjançant l'amenaça del precinte, volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara, accentuarem la nostra agitació, perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom és el mateix que un centre social tancat, i nosaltres no ens volem desallotjar soles. No acatarem les seves lleis perquè no ens les creiem. No obeirem perquè els centres socials i els espais antagonistes són eines per lluitar contra aquesta legalitat. En cas d'agressió, respondrem amb les nostres armes de sempre, l'acció directa i la solidaritat, amb seny però amb determinació. Hem après que unides som més fortes i més enllà de les diferències, treballarem colze a colze per defensar els nostres espais. Unió,
acció,
autogestió.
Precintades ni callades, ni precintades ni callades, ni precintades ni callades.
Aquí aquesta cunya, bueno, i ara explicarem una mica cosetes, però abans, aquí tenim aquí ja, per fi.
Dormo amb les tijeres.
Esbufegant.
La setmana que ve, després d'haver-se menjecat una tijera d'aquestes que tinc a les mans, amb un mini pimer.
Oh!
Cosa que no m'havia passat en ma vida, i espero que no em torni a passar, perquè em va fer força mal.
Amb 16 anys de, amb 16 anys de majares, no t'havia passat això fins ara?
No.
Bueno, mira que ens han passat coses, eh?
Passat molt
és que hem començat el programa dient que, ostres, estem a abril, que per les majares és un mes molt important.
De gènesis.
És un mes de gènesis perquè fem aniversari, perquè sortim al carrer Sant Jordi, però sobretot perquè fem anys, els majares. Sí. O sigui, aquest cop no farem aniversari, perquè no, ja l'hem fet.
Bueno, qui sap, no?
Algú faré.
Algú farem.
Bueno, tontejar per les Rambles per Sant Jordi, apunteu, 23 d'abril segur.
Que és un dilluns.
Pot ser, un dimarts.
Un menja.
No, crec que és un dimarts. Home, això que el nostre convidat ho sap, home, és important, no?, la data Sant Jordi en el món editorial.
Un dimarts, sí.
Exacte, un sí, dimarts. Dimarts. És un dimarts, un dia...
Ho anava a dir, ho anava a dir, ho sabia.
Ho anava a dir,
exactament. És un dia tonto, bueno, tonto, està prou bé.
Bueno, és un laborable, com cada any, no?
Sí, com un dilluns, un dimecres, exacte. Doncs, sí, comencem això el mes d'abril. Tu que t'agrada la numerologia, una cosa curiosa...
No m'agrada...
No em dius que no t'agrada la numerologia.
L'efemeridística encara, però...
Vale. No, que anava a dir una cosa que potser sí que et faré gràcia.
Sí, digues,
que em vaig donar compte al darrer programa que no estaves tu, Eduardo Manos Tijeras.
És veritat, coses de les Setmanes Santes.
L'audiència et devia trobar a faltar. Que el mes de març i el mes de febrer, dos mesos que vam deixar enrere, que tenien exactament la mateixa estructura.
De dies, no?
De dies. Que,
això sol passar als inicis d'any.
Ah, sí. Tu tens ja vist això, eh?
Sí.
Pues sí, clar, no, potser no m'havia arribat a fixar i dient amb què queia el darrer programa, bueno, ens vam donar compte aquí també amb les cuentistes que són de cuentar i bueno, ens vam donar compte de coses de números curioses. Bueno, va, expliquem abans de ficar-nos a xerrar amb el nostre convidat, explicarem què hem escoltat i per què. Primer de tot, les Political Amity, que aquesta veu, si alguna oient majara, que és així veterana, bueno, veterana, que és fidel, pues li sones perquè era l'Anna Manzana, que vam tenir fa dos programes cantant nosaltres.
Llavors és el grup de soroll, de rock and roll.
Bueno, sí, és una banda això de rock and roll funky, d'aquestes que ens va estar xerrant i que bueno, pues amb la que va estar així fent aventures musicals fa uns anys, a finals de la dècada, mitjans de la dècada passada, i abans i tot, i finals dels 90.
Toma!
Però que bueno, pues ara repescava i ho va fer, per exemple, en una ocasió immillorable, com era un sopador i festa per Pro Campiella, que es va fer aquest passat divendres 5 a la Carboneria.
Que tot allò continua igual, no?
Que bueno, pues que de moment sembla que pot, bueno, pues també ser, bueno, no sé, una festa de, per celebrar que el projecte segueix endavant, però bueno, com ens va explicar la Martinya aquí, pues bueno, igualment sempre hi ha aquí l'amenaça ja en ciernes amb Campiella, però el cas és que bueno, va ser una trobada de gent que vol recolzar aquest projecte, en aquest cas des de la urbe, des de allà venint a la Carboneria, pues, provant els seus productes artesans i escoltant bona música, primer amb la Nita Manzana en solitari.
I després la Nita Miltov.
política la mítica que jo, hòstia, només vaig poder quedar-me dos cançons perquè les aglomeracions i amb...
Les multituds són un estorbo, ja ho decía.
Són un estorbo. I més si estàs un poco flojito i estàs allò ben poquet i tranquil, però bueno, sí que... Hòstia, em vaig quedar amb ganes de veure'ls tranquil·lament un dia, o no tranquil·lament, vull dir, més aviat.
Eufòricament.
I sobretot de conspirar contrabandísticament amb ells. I l'Anna Manzana, que sí que la vam poder seguir bé, allà sentats, bueno, sentats quasi, pues, fantàstic. L'estudi de contrabanda mola, però veure la gent en escenari sola ja amb ressaca defensant el que ha de defensar, molt bé, molt bé. I res, després hem escoltat una cunya que hem sentit aquí companyes que cridaven ni presentades ni callades.
Presentades.
Ni presentades ni callades. Que...
Perquè presentades és una altra cosa, no?
Precintades, de precinto. Que res, que pues, cridar contra això, pues, aquestes amenaces que darrerament a la ciutat de Barcelona s'estan sabent en molts espais.
Sí, sí, però és que no són amenaces, o sigui...
Són fets.
Són fets.
Exacte. Pues, bueno, en alguns casos també amenaces a la carboneria o tants altres espais,
bueno,
per amenaces. Sort han pogut seguir.
Bueno, perquè han fet oïdos necios, no?
Sí, ahí està. Però bueno, que...
A palabras necios, oïdos sordos, sí.
Algo así. Però bueno, que la gent pues, també s'ha organitzat, de fet ja es va fer alguna convocatòria i concentració, segur que se'n faran més, i d'aquesta cunya pues, també com a mostra d'aquesta repulsa, i des d'aquí com un col·lectiu que s'autogestiona i que utilitza espais com aquests, siguin ocupats o no, però espais que faciliten que els projectes s'autogestionen, doncs la
nostra suïda. Espais que no passen per aquest filtre burocràtic i castrador que mouen les administracions per... Bueno, centrar l'activitat en espais on es vulguin lucrar, bàsicament, no?
Exacte.
O estiguin sota control explícit
de l'administració.
Dels poders fàctics.
Ah, és a dir, més en moments, doncs, en aquesta ciutat està...
Que no és l'administració sent... només, perquè, clar...
No, hi ha molts poders fàctics. Els poders fàctics. Doncs, bueno, en moments que està complicat a Barcelona poder organitzar coses per finançar projectes, i per això ja veient que ens costa poder muntar festetes i concerts, doncs ajudeu-nos també.
Crowdfunding.
Coses així, per exemple. Contrabanda encara no, ni tan sols això.
Tio, és que sempre som una mica antiquats. Eh?
Sí, som uns antiguaies. Però bueno, ens heu d'ajudar d'altres formes. Doncs, bueno, la vieja usanza o de formes més diurnes també farem històries i ens finançarem.
Tant
i bueno, el més proper que teniu així el calendari és que ens vingueu a veure la paret de Sant Jordi.
Sí, sí, que a més hi ha
23.
La super despedida de la porno terrorista.
Exacte.
Que ens deixa... A veure si Sexofonia continua o no, no se sap. Però...
Això, el proper programa, a veure si podem concretar més, però sí, ja us avancem.
Proper?
Que... El proper programa.
Ah, serà el dia 20.
Quan sí, tio. Ara ho xerrarem, ara veurem quan el fem. Però bueno, tenim algun abans de Sant Jordi, però sí, en aquesta data de Sant Jordi pues, tornarem a tenir així algun event especial a paret de contrabanda. A dir-ne per un autorista presentant algun un llibre i fent shows que segur avorrits, com a mínim, no en seran. Això segur. Molt bé, pues, després de tota aquesta xapa que hem donat, pues, sí que ja podíem comentar alguna cosa o avançada que ens...
Bueno, podríem dir una última cosa que abans passava a dir, que, cosa que no fem mai, però direm que la gent faci, participi en la votació d'un concurs, no? De La Vanguardia, perquè votin per Nuri Total, no?
Ah, sí?
O no, no ho sé, vull dir, sí, anem sí, a saco sí. Nosaltres, va, no? No tenim venga, cap escrúpol. Nosaltres som ahí clientelistes, no, clientelistes no...
Sí.
Amiguistes, no?
Amiguistes, clientelistes...
Doncs pues ja està.
Todo lo vista que podemos
estimada ser. Núria Ladra, doncs, que en un dels seus nous projectes, que es diu Núria Total, i no per ella, bàsicament, però... No?
Sí, hi ha moltes Núries en el món de la faràndula catalana.
Claro. Home, des de Núria Feliu es va obrir una bretxa.
I... Exacte.
Doncs pues que les votin, la que, com era acústica.cat o no sé què, no?
Algú pot així. Ser. Jo ho he fet, eh?
Jo també. Joan?
No, encara no.
Pues vinga.
El guiarem a la cadira i farem fer.
Ara ho faré,
I és això, bàsicament.
Molt bé, doncs escolteu pues, això, com us vam anunciar en el darrer programa i en el Twitter.
També ho hem anunciat?
Clar.
Hosti, puta.
Doncs bueno, avui tenim que en Joan ens porta així algunes coses interessants, no? Que a mi cària trameu.
Sí, exacte. I traieu. Bueno, ara estem...
Perquè estem instaurant ja una col·laboració que repetirem... No se sap de quina periodicitat, també, però...
Jo encantat,
es anirà fent, no?
Jo encantat,
de... I tant. El viaje a Icària.
Oh,
no a Itaca, a Icària.
A Icària, a Icària.
Bueno, tots són referències helèniques, també.
I tant, bueno, també s'ho parla de llibres que no siguin d'Icària,
eh? També.
Bueno.
Hi ha coses molt interessants a tot arreu.
De fet, alguna cosa...
Hi ha, masses, hi ha més llibres dels que ens podrem llegir en tota la nostra vida.
Per sort.
Només aquest any, sí, sí.
Sí, per la gràcia, sí.
Bueno, jo, precisament ja com estem dient que s'acosta Sant Jordi, que esperem, bueno, no que sé, no, necessitem una data, no?, com per tenir ganes de que la gent ens expliqui coses.
No, i llegim més enllà de Sant Jordi.
Però sí que poc, és com però... l'evento, no?
Fem el Diògenes amb els llibres.
Sí, sobretot per Sant Jordi el que ha de fer la gent és comprar llibres, que està molt bé, o bueno, o trobar-los, o llogar-los.
O robar-los.
O intercanviar-los.
O el que sigui.
Afiançar-se'n d'alguna forma, no?
Sí, trobar-los i fer-se els seus... i llegir-los durant tot l'any, això sí, eh? No, no val només dos dies després de Sant Jordi, perquè la lectura és una canya, us ho recomano.
I després, si no, pues el rules algú, no? Si realment veus que no te l'acabaràs, o te
sí,
l'acabes.
Sí, és una cosa que no ho fem prou, eh?
Si et mola, el rules. Si no et mola, també.
També, exacte, el teu pitjor enemic. Si t'agrada el teu millor amant, i si no, el teu pitjor enemic. I, per exemple, algun així que tu recomanaries a la teva millor amant?
Avui fem un dia literari, llavors, va.
Clar,
bueno, a veure...
Tocarem les barres.
Què puc recomanar? Jo avui us venia a parlar de dos llibres, però podem recomanar més coses, també. A veure, què estic llegint últimament? Que avui està bé. Doncs mira, últimament estava llegint jo el Jean-Paul Sartre.
Toma!
Durillo, eh?, per un diumenge a la tarda, però us ho recomano de debò, perquè realment és una persona que... se la té una mica oblidada.
Sí,
sí,
bueno,
que sí.
És aquestes que es referencia, no? Se li diu el seu nom, però realment ningú, bueno, ningú l'ha llegit.
I
com a nom,
virtut,
no? Com a
la gran virtut que tenia com a, bueno, com a novel·lista, una passada, no? Una persona que va saber explicar l'angoixa existencial de gent absolutament oprimida i deprimida en una Europa de la postguerra i d'entreguerres arrasada. Però al marge d'això també és una persona interessant perquè es va descobrir el marxisme, va descobrir la crítica social i va saber barrejar la inquietud individual de la por existencial, no? Una persona que li havia ensenyat tota la vida que Déu era qui et manava, amb la lluita social, i això és una virtut, a part d'errors que va tenir a la seva vida, que no els repassarem aquí ara.
Quins?
Sí? Bueno,
polèmiques.
Juntar-se en Simón de Beauvoir.
No, això no. Realment, bueno, pues, per exemple, pues, va ser una persona que no és un error, però tenia una visió de l'estat d'Israel una mica... o sigui, estava a favor de l'estat d'Israel...
Bueno, que no compartiríem, no? Segurament devia tenir els seus arguments,
sí,
però no compartiríem.
Sí, defensava molt el tema dels kibbutz i tal, no? Bueno, encara, doncs, pèl s'aguanta. Però, bueno, el més interessant per mi és que, per exemple, li van donar el Premi Nobel i el va rebutjar. I a nivell econòmic això és... és important.
Pica, no?
Sí, la veritat és que sí. I va acceptar el Premi Lenin, que era el que donava la Unió Soviètica. Bueno, que cadascú té les conclusions que vulgui darrere d'això. Però, bueno, a part de... no us venia a parlar de Jean-Paul Sartre.
No, no.
Però és interessant, realment. I a més és interessant perquè els intel·lectuals de dia d'avui, bueno, de vegades són una mica pesats, no? La gent que es diu, s'autoanomena intel·lectual. Però també és veritat que hi ha gent que es dedica a escriure i es dedica a pensar i bueno, diguem més intel·lectuals o no, és la seva feina.
Bueno,
o és el que es dediquen principalment a la seva vida. Llavors el que ell el que proposava era dir, pues, aquestes persones que es dediquen a això principalment el que han de fer és posicionar-se, no poden quedar-se al marge, perquè llavors pues, el que són una espècie de, no sé, d'aprofitar-se no és la paraula, però de, bueno, que el moment històric t'està demanant això, no? I ell és el que proposava, i a dia d'avui crec que és superimportant, no? Tenir clares les coses, crec jo, vaja.
Sí, sí, no acostuma a ser l'habitual, no? La gent va
no,
canviant.
No, no acostuma a ser l'habitual. Ja us dic que em sembla una persona que tenia inclús punts elitistes, eh? Però com que m'heu preguntat què estic llegint últimament, doncs jo us foto el rotllo.
Sí, no, era el risc que teníem, no? Exacte. Està molt bé. Home, podia ser sortit amb algo molt més polèmic.
No m'immolaria davant de la seva tumba. Però bueno, és interessant, és interessant.
Molt bé, i quin és el primer llibre d'Icària que venim a xerrarem avui?
Bueno, doncs jo avui us vinc a parlar de dues propostes molt interessants, crec jo, que ens plantegen
posicionaments.
Solucions, posicionaments pel futur de la societat, no? Sona totxo, però és pràctic, ja ho veureu. La primera que us parlaré és una proposta que es va fer des de la New Economics Foundation, que és una institució d'economia solidària i d'economia ecològica de Londres, per fer una jornada laboral de 21 hores. No? Amb tot el que implica això, és a dir, repartiment de la riquesa i repartiment del treball, d'acord? I tota la baixada de consum que suposa tot això per la societat. Llavors, ells han calculat que aquest marge és el més o menys correcte o estable perquè no ens no enviem el món a prendre pel cul. Crec que és prou interessant. I després l'altra proposta que us parlaré és una proposta que té el mateix tipus de perfil, però que ve d'Equador i de Bolívia. Ve de la cultura i la tradició andina, quechua i aymara, i es diu el buen vivir, traduït en castellà, i és un concepte que parla de l'equilibri i d'un objectiu social que és el buen vivir. És a dir, en lloc de parlar del desenvolupament il·limitat, en lloc de parlar de la felicitat sense fi i sense fre, del que es parla és del bon viure i de l'equilibri amb la naturalesa i de les implicacions econòmiques que això suposa. Llavors, bueno, si voleu, us començo a parlar d'això o...
No, està molt bé. A més, el que vulguis o no és com posar solucions, uns ho agafaven amb una ment més com marcat amb el món, no? Cultural aquí del treball, de les hores, del repartiment, del càlcul, no? De l'economia.
Exacte.
I l'altre és una economia més filosòfica o més existencial.
Bueno, són com dues perspectives diferents, no? Perquè realment el llibre que us estava parlant és un llibre que es diu El buen vivir, que és d'Alberto Acosta, que és un economista equatorià i bueno, que últimament també s'ha presentat a les eleccions presentant una candidatura alternativa a la del Correa, que és com si diguéssim el personatge d'esquerres, no? Que últimament ha plantejat un canvi a Equador, però ell va fer unes crítiques i va preferir presentar una altra candidatura crítica amb la candidatura oficialista, no? Llavors, pues, Alberto Acosta, que és una persona amb una llarga tradició de militància als moviments socials i moviments indígenes d'Equador, el que ens planteja doncs és realment un altre tipus de... O sigui, una altra concepció del concepte desenvolupament. És a dir, el que ell diu és que des d'aquestes cultures, no, la cosmovisió que tenen aquestes cultures andines no conceben el desenvolupament de la mateixa manera que nosaltres.
O sigui, està clar, sí, per sort, no?
Per sort, exactament. I llavors, clar, realment és més holístic, no? Tot plegat és més interrelacionat, no? I amb això, el que és interessant realment a mi em sembla, perquè vulguis o no, ja ho sabíem, no? que aquestes cultures tenien aquesta concepció, però el que és interessant és que després de tots aquests canvis que hi ha hagut a Amèrica Llatina, no? de canvis d'hegemonia, de trencar l'hegemonia, de certs trencaments d'hegemonia imperialista, no? Que s'han d'anar resolvent, però que realment hi ha un avançament molt gran, no? De la sobirania popular a Amèrica Llatina, que s'ha d'anar definint, però ja ha sigut, doncs han aconseguit agafar aquesta... O sigui, han refet i repensat el pensament andí, tradicional, autòcton, i li han donat un... No diria modernitat, però li han donat un refrescament, i ara mateix està viu i està actiu i estan pensant el futur de la seva societat amb aquest pensament, no? I no com una cosa tradicional i antiquada, sinó com una perspectiva de futur.
Bueno, és que realment tots aquests pobles que han creat una mescla cultural molt gran, o hi ha un pes, no? Han de trobar elements que reforcin la seva identitat, no? En certs sentits, en mecanismes que li siguin útils per transformar el món que els han imposat.
Exacte. Bueno, és una forma de trencar amb l'oligarquia que fins ara hi havia hagut, com a nivell econòmic o de macropolítica, és evident que és trencar amb certes dependències, pues a nivell més intern és tallar amb aquest, com negar aquest origen.
No? Amb aquest imperialisme cultural també d'Europa.
Sí,
no?
Sí,
inclús trencar amb l'antropocentrisme. O sigui,
el que
s'està començant a plantejar són els drets de la naturalesa. Si hi ha drets humans, hi ha d'haver drets de la naturalesa. I els drets de la naturalesa no han d'interferir. Els drets humans no han d'interferir en els drets de la naturalesa. I d'aquesta manera volen protegir l'entorn natural i crear una autèntica sostenibilitat. Llavors, tot això ha arribat a un extrem, aquests pensaments i aquestes idees han arribat al punt que s'esmenta el buen vivir com a objectiu de la Constitució equatoriana i boliviana. Llavors, realment, s'estan aconseguint canvis, s'està aconseguint, amb totes les contradiccions que això suposa, perquè realment també hi ha problemes, no deixarem de dir que hi ha problemes Amèrica Llatina molt greus i Equador i Bolívia amb el tema del neoextractivisme, o sigui que s'estan els mateixos governs que proclamen això, s'ha de dir que per altra banda també tenen les seves contradiccions i, i exploten zones amb indústria petrolera, que són zones que tradicionalment eren de ètnies indígenes i tal, i s'ho estan carregant. Però per altra banda també estan desenvolupant això que pot servir per protegir també aquest, pot servir com a instrument de lluita davant d'aquests conflictes, no? Llavors, com que això no és una cosa només dels governs, sinó que és del poble, doncs és molt interessant.
Bueno, pel que dius, i suposo que planteja aquest home, el que és canviar com de una mica de pensament que s'inculca a la població, bueno, a la població, de paradigma, no?, de pensament. Perquè fins llavors era algo que era rebutjar tot el que tingués a veure amb aquesta mena de cosmovisió que es devia vincular a algú ja totalment, bueno, ancestral o antiquat, i sobretot de classe, bueno, classe baixa, no? De població d'origen immigrant indígena, a potser ara veure-ho amb algú com a reivindicar amb orgull, no ho sé, o, i a més sobretot vigent. I sobretot aquest canvi de pensament, bueno, suposo que és, ja només per això ja és el repte,
ja només
el repte més gran. Tot i això, està clar, el que deies, clar, a mi a vegades em costa d'acabar de veure des d'aquí fins a quin punt s'estan aconseguint realment canvis tan profuns, no? Que no només siguin palpables en qüestions més, jo que sé, el que dèiem abans de macroeconomia, perquè sents, no?, de casos d'això, que igualment a nivell de respecte a casos concrets de poblacions indígenes, no?, s'han sentit casos, no sé, si Equador o Bolívia recentment, doncs et fa dubtar, no?, o de que potser no han, durant tots aquests mandats, s'ha respectat de la mateixa forma. No, ho dic des del desconeixement, també.
No, hi ha hagut però casos i estan documentats i són recents. Des del Brasil, recentment a Mato Grosso, que va haver-hi un conflicte molt gran amb els guaranís, em sembla que era una...
Bueno, sí, per exemple, el que vam xerrar fa uns quants programes. Clar, tot, ja partint de que Brasil se suposa que ja és un país que potser ja no és tan fàcilment alineable, entenc, en aquest grup de països que envien, tot i que està clar que ja va fer un canvi a cert nivell, no?, comparat amb la partitocràcia que devia haver abans, però sobretot com a potència mundial que és, pues, suposo que segueix sent un país que no ha canviat, no sé, de paradigma com potser el que estàs plantejant.
Clar, jo
a nivell d'altres països.
Clar, trobo interessant, i suposo que tot això és una cosa que estan creixent i que en realitat és això, dins el pes que pot fer cada cosa o cada grup de gent, pues és diferent que no el poder, no? Però clar, suposo que si ho publiquen aquí és com per donar exemples o referències de com es vinculen, no?, altres tradicions que no siguin la cultural, europea, cientificista, no?, productivista, a l'hora de definir com estructura la societat i com utilitza el teu entorn, no?
A més, és interessant perquè actualment, des d'un punt de vista del pensament econòmic i polític i els models d'estat i jurídics de l'elit europea, està tot en ple o canvi o desmoronament, no? O sigui, realment hi ha una crisi brutal institucional, no cal que en parlem una altra cosa perquè anem per a mil vegades, i realment el que és interessant és que aquestes idees arriben de l'altra banda, no? Del sud, o sigui, arriben dels que mai havien dit res,
invertint una mica el...
Exacte, invertint l'hegemonia, no?, dels models. No sé si això realment serà res que pugui ser un supertransformador, però realment està passant alguna cosa, si gira, no? Si
és... Bueno, és, potser sembla cíclic, no? Com, suposo que ja és el que devia passar en certa forma als anys 60-70, no?, des de diferents àmbits, des de la teologia de la liberació, no?, amb tots els peros que se li pugui passar, fins a moviments revolucionaris armats, guerrillers, o certa intel·lectualitat realment revolucionària que venia a Amèrica Llatina i que més aviat influïa aquí a Europa, no?, i que va influir a coses com el maig del 68, del no sé què, a després tots, bueno, se suposa que anys en què els 70-80, pues, a Europa, pues, havia totalment girat l'esquena, no?, el que podia passar fora de les seves fronteres, i de la seva endogàmia.
Sí, sobretot el que és interessant és que a vegades a Europa el concepte de l'ecologisme i tot el tema de la sostenibilitat i tal, Sembla que molta gent no ho comprèn, perquè realment hi ha una contradicció entre, entre el model econòmic que se'ns diu que hem de, bueno, que hi ha,
i la pràctica,
i, la i el que se suposa que hem de fer, que és reciclar, no sé què, i tota la propaganda de desenvolupament sostenible, que és una idea totalment contrària,
un oxímoron,
i és un oxímoron absurd. Doncs, doncs sempre hi ha hagut aquest problema, no? I realment potser són les cultures andines que tenen una llarga tradició i una cosmovisió de l'equilibri que ens poden ajudar a entendre quina és una manera bona de relacionar-nos amb la natura, no? I jo crec, jo per això us he fet aquesta proposta, us he portat aquest llibre, perquè crec que poden arribar a canvis a partir d'aquí. I és el que necessitem tots, no? Realment.
Bueno, i no, ja està bé també treure-ho just ara, que entenc que és una crítica, pel que deies també, al concepte de desenvolupament que se baraja pues, dins fins i tot de... ja no només dels grans institucions internacionals i dels governs, sinó de cert tipus de cooperació, etc., no? De realment de veure com s'ha de... com es mesura, deies tu, el benestar, no? En base a cert tipus de desenvolupament, que perquè o és només econòmic, o si no és econòmic, o almenys és com molt... des d'aquesta visió occidental i sobretot quantificable, no? I com no es deu tenir en compte, no sé, coses com... Bueno, és que de fet podries posar exemple, no sé si pots, sí, posar, no?, algun exemple...
Del que parlo...
Clar, no? Perquè entenc que va a aquesta, una crítica més cap a això, fins i tot...
Clar, el que realment es planteja aquí és el desenvolupament no ha de ser només econòmic. És més, el propi concepte de desenvolupament es qüestiona, perquè realment el que és... la millora social és una categoria que des de la cosmologia indígena no s'entén com una línia ascendent, sinó com una qüestió més dinàmica, no? Més del dia a dia. Llavors, doncs, exemples en realitat són molt fàcils d'assimilar i d'adaptar al que per exemple està parlant abans de les 21 hores. Doncs seria una solució, una proposta que encaixaria perfectament amb això.
Yeah.
És a dir, amb els criteris que tenim a dia d'avui i amb els instruments que tenim avui per calcular l'economia ecològica, no? O sigui, amb els recursos naturals, no? Com es van esgotant, realment a partir d'aquí es podria controlar un equilibri, es podria buscar, no? Pues des de reciclar, reutilitzar i tal, fins a consumir menys, no? Fins a utilitzar un altre mitjans de transport, fins a societats que treballar menys, societats que no es mouen tant, que no tenen tanta mobilitat, sinó que simplement tenen la feina i el lloc on vius més a prop. O sigui, realment hi ha moltes solucions que es poden aportar i que es poden veure des d'aquesta cosmovisió i aquesta perspectiva, no?
Que canvia una mica l'escala de necessitats, no? I exacte, de prioritats, sobretot
el que et planteja, jo penso, és que no t'ho planteja com un sacrifici, tot això. O sigui, no, que moltes vegades es planteja des d'Europa tot aquest tipus de propostes com un sacrifici, no? Com dir, hòstia, hem de fer aquest sacrifici perquè si no el planeta s'anirà a la merda. No, el que aquí s'està plantejant és que realment això és la felicitat, això realment és l'equilibri, no? És la manera de, és una qüestió d'una cosmovisió determinada que et fa veure que no és un sacrifici tot això, sinó que realment és sentir-te equilibrat amb el teu entorn.
Clar, jo el que ho deia abans, el tema aquest del desenvolupament, perquè sobretot els darrers anys, que coincidien amb la crisi d'aquí, sobretot els països industrialitzats, occidentals, potències clàssiques, coincidit amb que se suposa que hi ha certs països a Llatinoamèrica i altres llocs, però també sota Llatinoamèrica emergents, no?, com a economies, i està molt en el discurs, fins al punt de dir que és un dels llocs on, bueno, on està ja en el futur, el present, sobretot l'economia espanyola, també per llaços culturals, no sé què, però clar, sempre com dient, bueno, pues ara els hi toca a ells, no? Com que l'economia és cíclica, pues ara el seu moment a nivell econòmic és ells, com l'hem dit, però com seguint amb el mateix model. L'únic que per qüestions econòmiques ara els hi toca a ells, nosaltres com ens tocava a nosaltres als anys 80 i 90, se suposa, més o menys, no? I home, potser no es qüestiona de dir, bueno, ho sé, fins quin punt és veritat
home, realment,
que és així.
Del que estic parlant jo és una proposta que es fa des de
concret,
moviments socials, moviments indígenes, que a Equador i a Bolívia ha arribat a uns nivells insospitats fins ara, que és arribar a que apareixin al text constitucional, això és molt fort, però realment això és una part, L'altra part, com he dit abans, són governs que aposten pel neoextractivisme, que se li diu Amèrica Llatina, és a dir, el que era l'extracció de matèries primeres i fer negoci amb això, però a l'oestia, ara mateix, no? I amb temes de mineria, temes d'agroindústria, transgènics, no? Indústria de la fusta, i llavors doncs, realment aquí hi ha moltes contradiccions. O sigui, ara mateix Amèrica Llatina és un espai de contradiccions, de governs que diuen una cosa, que fan una altra, no vol dir que vagin en contra del que fan, però que responen a diferents interessos. I bueno, s'ha d'estar alerta, s'ha d'estar donant suport als moviments crítics i
de base, no?
I de base, que hi ha moments en què estan a favor dels governs, hi ha moments en què estan en contra dels governs, i jo el que personalment considero i penso és que són governs amb un gran i ampli suport d'aquests moviments de base, alguns d'ells, no tots, i bé, doncs ells tenen prou criteri com per saber si han de donar suport o no als governs, i pel que sembla li estan traient prou profit i estan desenvolupant moltes coses interessants.
Molt bé, recordem el títol del llibre.
Sí, el llibre es diu El buen vivir i és d'Alberto Acosta.
Algo que ens interessa a tots, el bon vivir, no?
Claro,
com a bon vivants, que som els maharas.
Home, això és fonamental, no?
A veure si, ara que parlàvem de com ho has dit, neoextractivisme. Neoextractivisme, després més endavant al programa, com havíem anunciat, podem poder xerrar amb un company sobre el tema del fracking que tenim pendent de fa temps, però que...
Sí,
que,
hi ha moltes coses que van relacionades.
Que no ens enganyem, que clar, ara se'ls pot fer aquestes crítiques a aquests països, quan evident és amb el que nosaltres s'està basant l'economia i el progrés, entre comilles, progrés des de tota la història.
El tema del fracking no avançarem, però realment té molt a veure, perquè allò són les el fracking és la cerca de les engrunes d'alguna cosa que se suposa que hi ha,
que
però
deixat,
que ningú
no?
sap el preu de carregar-se absolutament el nostre entorn, no? I és una experiència que aquests pobles han experimentat durant molt de temps, estan ja d'en canviar i lluitar amb aquestes propostes, i com he comentat, encara segueixen patint.
Bueno, és que s'ha de fer referència, no? Tothom és conscient de les barbaritats que s'han fet en aquests països, no? I els costos socials que ha tingut, doncs no deixa que en passi d'aquí pas, ni un. Que ja n'han fet molt, també, aquí. I els hem viscut igual, no?
I vivim.
A un altre nivell, però...
Sembla, fem una pausa musical i després
home, si toca,
anem toca. Cap a una segona proposta. Mira, jo us poso una proposta musical, una cançó que crec que ens agradarà a tots, que és del senyor Ricky Gil, des d'un disco, bueno, que ja vam estrenar, jo, si no m'equivoco, en el darrer programa. És la cançó Si me quieres escribir, que bueno, pues que no cal que presentem. Té una cançó pues, clàssica, tradicional, popular... Les periodistes internacionals, tu. Vinga.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de Gandesa allí tienes una fonda. En el frente de Gandesa allí tienen una fonda. En la puerta de la fonda hay un moro Mohamed. En la puerta de la fonda hay un moro Mohamed. Que te dice paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? Que te dice paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas rompedoras. plato que dan son granadas rompedoras, el segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego.
Molt bé, doncs aquí teníem el Ricky Gil des de... A veure, aquest disc ho diem bé, Hipopòtam a Botafogo, volumen 1, les sessions de Radio Silenci, bueno, que un dels germans de Gil, d'Ex-Brighton 64,
es doncs grava Matamala, el seu programa, no?
Sí, i grava...
Vaig passar per Matamala, ahir.
Ah, és una població, també.
Sí, és una ermita, no?, una rectoria que està allà amb un altip... bueno, amb una plana elevada a cavall del Ripollès i el Berguedà.
Que bonic.
Sí, sí,
terres catalanes. Molt bé, doncs, com avançava el Joan, l'altra bon proposta, dia. La primera que ens has explicat, en el fons, no va tan allunyat d'aquesta visió, no?
No
economicista de com pot ser el benestar, la felicitat.
Exacte. Bueno, bàsicament, l'altra proposta del que ens parla és el que tots ens agradaria, com a mínim a mi, que és realment... Que el treball no sigui un esclavatge, no?, per les nostres vides. Això és el que intenta
proposar. Però si tu tens una bona feina, si treballes en un lloc que t'agrada.
Bueno, jo faig el que puc, però realment també les passo putes.
Sí, no. Us entenc perfectament.
El que no treu, no, que segurament veiem una... amb perspectiva de que això no s'aguanta, no? El fet de que pensar que tothom ha de currar amb uns horaris establerts i, no sé, 40 hores setmanals. Exacte. Com a model de és mercat molt... laboral o de...
Sí, realment.
De regulació, no?
És un horror, no? O
sigui, és un horror.
És un horror. Realment, clar, tu fas perspectiva, no? Vines als nostres avis amb el que, pues, el que van currar i tal, i dius, hòstia, veia vida, no? O sigui, jo màxim respecte i sempre tal, però realment hem de canviar-ho, això. No pot ser, no? Que la gent estigui condemnada a treballar tota la seva vida de coses que potser ni li agraden i que no se sent realitzat, no se sent... Pues és la bàsica explotació i l'alienació, no? Uh-huh. Però bueno, del que us venia a parlar era una proposta una mica més senzilla, una mica
era
més...
quan començar, no? És un començament, podria
exacte,
ser.
Un començament, sí, una... És una proposta senzilla, però molt difícil d'aconseguir, però com a mínim ens obre els ulls, que és proposar les 21 hores setmanals. Bueno, jo firmo, on hagi de firmar. A veure, 21 hores setmanals, evidentment...
És per jugar al blackjack, no?
Cobrant... el mateix que fent les 40, el mateix redistribuint, o sigui, aquesta, les 21 hores setmanals és repartir el treball i repartir la riquesa, és a dir, baixar els macrosous i repartir-los entre tothom que treballa, no? Llavors això evidentment és una proposta que es fa des de diferents col·lectius i diferents centres d'estudi del pensament ecosocial, de l'economia ecològica, de l'ecologia política, i bueno, seria una idea molt bona, no?, perquè realment hem de trencar, no?, amb aquesta... la societat industrial ens subordina, no?, l'activitat humana al consum, no?, i a l'economia. Llavors realment, bueno, nosaltres som moltes més coses que això, no?
I
bueno, realment la proposta, el que ens proposa és, com us he dit, treballar 21 hores, i d'aquesta manera també, doncs, tota aquesta mena de reformes que estan parlant ara, de laborals, de jubilació, etc., doncs si es redistribueix el treball, es redistribueix la riquesa, doncs tot això també soluciona, no? I no només això, sinó que per altra banda es consumeix menys, es treballa menys, i es destrossa el medi ambient menys.
I per què es consumeix menys?
Sí, jo anava a fer la mateixa pregunta. Segons, bueno, quina lògica?
Jo penso que es consumeix menys perquè el treball a menys, l'activitat col·lectiva, no? Per exemple, tot el que és el tema de la de la llum, o sigui, del consum elèctric, tal,
val,
doncs hi haurien horaris més limitats, treballarien menys hores, hi haurien comerços no oberts totes les hores, i hi hauria, pues, no hi hauria aquesta predisposició cap al consum.
Clar, estem parlant d'un consum, diguem, a nivell general, clar, nosaltres ho associem potser a consum a nivell personal, individual, i perquè cada cop més lliguem el consum com a una activitat, quasi d'oci.
No? No, el que fas quan no tens...
Clar, anem quan es parla de consumisme, no ho penses tant en, hòstia, quanta electricitat gastem treballant, sinó, hòstia, com comprem quan sortim al cap de setmana, o com ens anem de vacances i tal. Que, llavors, com que, per exemple, ara mentre ho explicaves, pensava que crec que una reflexió que vaig sentir, crec que precisament al Baños, que és l'escriptor aquest que va fer el llibre de l'economia no existe, que algun fa no fa gaires problemes vam comentar, que en un llibre posterior, que és el de postoeconomia, que de fet vau presentar economia a l'agenda la Icària Editorial, i que feia una reflexió, una presentació que vaig anar fa poc, que realment la vaig acertada, dient que cada cop més, en veritat, treballem, pensant cap al sistema, no tant quan treballem, sinó quan consumim, no? En el sentit, quan tu estàs currant més, a vegades, pel sistema és quan gastes. El que passa que, clar, sí que potser no havia pensat en aquest sentit de que, clar, no només gastes quan no treballes.
Només gastes quan treballes.
Sí, de fet, gastes tot el rato.
Tot el rato.
Bueno, no tothom, la idea és intentar sobrepassar això, no? Però en general...
Bueno, gastar també consumeixes oxigen, no?, quan estàs respirant. Clar, i...
Però, bueno, a nivell econòmic, no?, de cara al sistema. O sigui, per tant, des d'aquesta crítica o des d'aquesta proposta teòrica, no?, que fan aquest llibre, la idea és que a l'haver-hi menys activitat econòmica es consumeix menys, no?
Diguem que aniria... Sí, sí, tant. I a més el que es planteja també és evidentment un canvi d'hàbits, no? I d'entendre l'oci. Jo també considero, i això no sé si ho diu aquí al llibre, però jo el que també entenc és que si les persones tenen més temps...
O sigui, realment poden plantejar activitat diferent.
Exacte, el consum està bastant relacionat, jo crec, a l'ansietat de tenir poc temps i d'aquest...
Has d'aprofitar-ho tot. I...
Aquest rellotge que va tan ràpid, no?
T'agafar-te un avió...
Només tinc 2 setmanes de vacances, m'he d'anar a l'altra punta del món i gastar-ho i no... no?
Exacte.
O si me'n vaig a llocs que podria arribar amb tren i anirem avió perquè tinc poc temps, no?
No, i també, per exemple, la frustració que té moltes persones i que la infelicitat que els dona els seus llocs de treball, doncs es cura comprant, no? Com una espècie d'addicció de posseir coses noves que no et serveixen de res. Doncs jo crec que tot aquest tipus de patologies derivades de treballar massa i malament i sense ganes es curarien una miqueta, no? Vull dir que es podrien anar trobant un equilibri, la gent trobaria els seus espais per no estar tot el dia consumint, sinó fent coses que simplement li proporcionen un goig, llegir un bon llibre, passejar per un parc, etc, etc.
I aquesta proposta ve des de...
des de la City.
Aquesta proposta ve d'Anglaterra, d'un col·lectiu o institut que es diu New Economics Foundation, que fa investigacions de caràcter ecosocial i de caràcter, pues, de l'economia política i tal, no? Llavors, doncs és una gent que està tot el dia donant-li voltes a aquests conceptes i que fan propostes molt relacionades amb el que hem parlat abans del Buen Vivir, també.
Mm-hmm.
I a mi em sembla molt interessant, sobretot d'aquesta, de les 21 hores, perquè aconsegueix lligar un concepte clàssic del marxisme, de la crítica clàssica de l'economia social o del marxisme, que és el tema del treball, amb l'equilibri amb la natura i l'economia ecològica, no? I em sembla superinteressant i crec que realment són propostes que apunten a un futur i que tindran molt sentit d'aquí uns anys.
A mi que fa pensar tot això és que és això, no? Com estableixes teòricament, no?, mesures, no? O sigui, a l'hora de gent a parlar, no? Al final el que trobes són reformes o... no? O coses concretes, que hi ha molta gent que es pensa que ara mateix no ho fan proposta també per llançar-la, suposo, al conjunt, no? De societat, el futur és que va avançant i tot plegat, no? Quan això no són mesures de dir, hòstia, quan si poguessin fer una regulació que de cop i volta fos un trencament de l'estil de vida, no? I obligués a la gent, no? A transformar una mica així. I en canvi, la del Bon Vivir és com dient... No, tampoc ho m'entès, suposo que també vindria pas, o sigui, no hem entrat a també establir mesures concretes, no? A nivell social,
sí.
Però clar, és com la història aquesta, no? De com culturalment tu això ja ho pot fer molta gent, no? O sigui, realment treballar...
Se suposa que són lliures...
Que podem o no podem, escollir. Clar, podem escollir si vols treballar una hora, si vols o sigui, treballar per... Perquè, a més, és un concepte que, clar, és que a més el que és de m'esgota, no? El concepte de treball el trobo molt esgotat, com moltes altres coses, no? Perquè treballar què vol dir? No? És tota aquesta reflexió d'incloure el treball domèstic, no? De que, si es conté simplement el que és el treball domèstic, no? Perquè és, no sé, representaria segons quins estudis que és no sé quant del... O sigui, és una cosa que es desmunta, no? L'economia realment, tot aquest muntatge, perquè és un muntatge... a través de regulacions fetes, no? per un grup de gent, no? Que alhora que veia que evolucionava la societat va anar fent mesures o posant fites concretes que li permetia
en aquest sentit,
fer un dibuix.
Sobre el treball domèstic, estic d'acord amb tu que realment no se'l té en compte com a una esfera més de la productiva, no? del treball quotidià, i inclús ja s'ha arribat a una anàlisi molt interessant a un llibre d'una antropòloga que ara mateix no recordo, que es diu El Caliban i la Bruja, no sé si el coneixeu.
El Caliban?
El Caliban i la Bruja.
Cali o Tali?
Cali, van. Parla de com el treball domèstic o de les cures, no, que se li diu, de les cures, i reproductiu, és l'autèntica acumulació originària per engegar la maquinària capitalista. És a dir, ella diu, no només és el descobriment d'Amèrica, o el descobriment, no, la conquesta d'Amèrica, el que va proporcionar tots els diners per generar, per construir el monstre del capital, sinó que també aquest treball no reconegut, doncs, evidentment, és un treball que no s'ha remunerat, que no s'ha considerat, no?
Que ha sortit gratis, no?
Exacte, ha sortit gratis i ha servit, doncs, per construir tot el món en el que vivim i no s'ha tingut mai en compte, no? Perquè quan arriba... El senyor a casa, no? El senyor masclista, diguem-li d'una manera, doncs ja té el menjar fet, li han cuidat els nens i tal, i això és feina, no? Que no es reconeix.
I per tant pot sustentar una jornada laboral de 40 hores a no sé quantes encaixant la màquina, no?
Diguem? Exacte. Sí, sí, sí.
Home, em sembla curiós, a més, i a més com a curiositat, que la proposta vingui del món anglosaxó, que quan hi ha hagut precisament propostes que siguin molt, molt reformistes, de senzillament baixar la jornada laboral a França, per exemple, que era, no sé...
35,
algo bastant mínim, o propostes d'aquest estil sempre sembla que vingui de més de l'Europa continental, no?, i atina, o vinculada a l'estat del benestar, no?, enfront al model més anglosaxó, no?, que més aviat és de promoció del treball, sembla que més que aquí encara, no?
Individual, sobretot, eh?
Clar, bueno, lligat també pues, a això, a l'arrel protestant i tot això... Bueno, suposo que també suposo per la necessitat encara més de desmuntar tot això, no? De l'èxit basat en...
Exacte.
En qui més treballa perquè té una jornada completa i fa més hores i dedica més temps de la seva vida personal a la feina és qui més èxit té, no? Imagino.
A més, jo també ara trencaré una llança per tots els obrers anglesos que van lluitar als 80 contra la Thatcher i tal, perquè realment Anglaterra, que és d'on surt això... Hi ha hagut i encara hi ha una concepció col·lectiva gran del que és el treball i dels drets socials. El que passa és que tot el que ens estan fent nosaltres ara ells els hi van fer els anys 80 i 70, i bueno, i realment encara continua i bueno, una abraçada a tota la gent que va lluitar aquells anys.
Sí, sí, no, que a vegades ho reduïm això, no? Que sembla... Exacte. Com... Sí, sí, que el model anglosaxó és algo com uniforme i que ja no s'està encara batallant per ser drets, que de fet ara mateix està passant a Gran Bretanya, no? Que també estan vivint unes retallades tremendes, perquè encara hi havia drets i estat del benestar
i tant.
Que retallar, no? En molt nivell, a nivell d'ajudes, etc. Doncs, bueno, a mi em sembla també que entronca amb coses. El que tu deies al principi, que això suposo que la idea és canviar un model redistributiu de l'economia i de la societat, i que per tant entronca amb coses com potser propostes com la renda bàsica, no? que s'està tornant a posar sobre el tapet els darrers anys amb la crisi, no?
Sí, sí.
I que per tant va més enllà de la qüestió només de la feina, no?
Exacte, sí, sí, va més enllà. I... Però bueno, jo em semblava interessant plantejar-ho perquè
sí.
tots aquests anys, no? que portem lluitant contra la crisi per destapar aquesta crisi, aquesta estafa, es parla de democràcia, transparència, de retallades, però sembla que molta gent ha oblidat l'explotació diària que patim els nostres llocs de treball, no? I que ens utilitzen com a mà d'obra, o sigui, com un mitjà més, com una màquina, no? I jo crec que és superimportant remarcar-ho i tenir molt clar que dels llocs de treball s'han donat moltes lluites, no? Potser sí que el sindicalisme, hi ha certs models sindicals que estan absolutament obsolets i estan absolutament venuts, n'hi ha molts que no, que són combatius, però crec que és superimportant que la gent reivindiqui els seus drets laborals i que lluitin en el seu lloc de treball.
Clar, però és una cosa, per exemple, jo pensant en això, no? O sigui, com el sistema, dins la seva lògica de perpetuació, no?, ha aconseguit això, no?, com de l'obrerisme clàssic, quan la gent no tenia molts espais on poder vehicular el treball i la gent també s'estava formant i tot, però al final el sistema, i amb l'estat del benestar, ha creat tota una sèrie d'entramats de funcionament on es van erosionar tots aquests grans llocs de treball, les grans fàbriques, totes aquestes coses, els sectors, no?, els sindicats, i ja està desmuntat. I la gent, no?, la gent que potser té més consciència, realment ja no vol entrar en aquest espai, no?, que per això s'ha aconseguit que moltes vegades els llocs de treball s'han desvirtuat com espais de lluita, no? Ni tan sols ara amb les retallades, on en teoria són sectors com això, sí, podem pensar que hi ha segons què, doncs hi ha força lluita, però jo, perdoneu, però
no, totalment.
Soc molt escèptic, o sigui, realment la gent no
també el que s'ha aconseguit
no li ha costat, i aquest és el pont aquest, no?, de com, no? Si tens les lluites abans, doncs, hòstia, clar, els estudiants donaven a, no, els, què, els activistes, no sé quantos, això ara és a partir d'altres models, no?, que un que
sí, s'ha de construir. Sí, però sobretot el que s'ha aconseguit és passar de veure'ns a nosaltres mateixos com a treballadors a passar a veure'ns com a consumidors, no?, a determinades societats. Llavors, no, evidentment, veure'ns com a treballadors potser ens hem de veure com a persones, però com a treballadors, com a subjectes econòmics, que som treballadors, som gent que estem venint la nostra força de treball. I bé, doncs la societat ha aconseguit encamalar-nos amb el tema del consum i ens veiem com a consumidors, amb drets com a consumidors, però no amb drets com a treballadors, no? I bueno, doncs realment s'ha de reflexionar, perquè la visió individualista jo crec que ha calat molt, no?
Molt, completament, no?
Bueno, és una mica el que comentava abans amb el llibre aquest del post-economia, no?, de... Pues això, i de l'assumir-nos de que som, es treballem quan, pel sistema, sobretot també quan consumim, ja no només quan treballem, sinó en diverses dimensions nostres de la nostra vida personal, i de que, bueno, pues cal més enllà, no?, amb algunes reflexions, està bé. Bueno, ara que s'acosta l'1 de maig, també està bé que
lligat, és la literatura, sí, la teoria, per passar després a la reivindicació pràctica.
No, i que sobretot...
El calendari, no? Tenim...
Sí, sí, el calendari ens marca... No, però anava a dir que...
Els cicles de la vida tots representen una lògica, formem part d'un sistema orgànic molt
més gran. Sí, sí, i nosaltres ens creem altres de sistema, està clar. No, jo el que volia dir que també ara veus, no?, en perspectiva també els 1 de maig, a vegades com han evolucionat, com sembla que últimament a poc han anat calant crítiques o visions diferents, com el que tu parlaves abans del treball domèstic, no?, que cada cop és evident que almenys aquí, no?, per sort, des de mobilitzacions i lluites que estan fent entorn de l'1 de maig, sobretot, pues es té molt més en compte i es posen fins i tot en un paper central, no?, però com també toca, o jo crec que ja hi ha gent que ho fa, pues una crítica pues total al concepte de treball, a reivindicar ja només els nostres llocs de treball, que no hi hagi més despidos, que drets laborals, sinó coses com el que diu aquest llibre, no?, pues directament, el treballar menys, bueno, o primerament, pues això, treballar menys, bueno, i ara només lluitar per el que
a mi deixen. La mare del que porta el Joan, no?, avui, doncs, dins que ell té una... Tu tens una sort que treballa en una editorial, però veure llibres que els que van traient, no?, o sigui... com els sectors de la societat, no?, perquè clar, treballes en una editorial on es representa que s'expressa, no?, es crea material sobretot, no?, d'assaig, no?, bàsicament, no?, però hi ha de molts temes diferents, no?, però només suposo que poder fullejar tots aquests llibres vas veient en quin conjunt la societat i certs sectors de la societat presenta propostes o formació amb això, no?, llavors aquí
les tendències
no és real, vull dir,
sí, sí, sí.
No? I en realitat tot això representa que és part del coneixement, que és un sumar de tot el que hi ha bé del passat, no?, i ara és veure com arribin, no? O sigui, l'interessant és portar dues coses, no? Una vindria des de la lògica més, no?, de l'evolució d'aquí, de la, no sé què, al final l'ecologisme dins els moviments socials, però com a part de la part de la lluita d'altre, no? Que és un pas més, no? Ja no del rotllo marxista o no sé què, sinó era molt més dins el consumidor, no? Dins de reivindicar de com fem les coses o com consumim, no? Per això és l'ecologia, no?
I tant.
És que ja m'estic anant, perdoneu, oients.
No, que volia dir.
No, és que volia acabar, ara m'estic perdent ja, però... Que com al final és això, dius, presentes dues coses. Un seria del... com el treball com una cosa que és compartida entre tothom, no? O és un element, un concepte que si tothom el pot entendre, no? Que tothom a la vida està per fer coses, no? I això és el que és el treball, no? Pues com regulant això d'alguna manera podria moure moltes peces, no? Perquè al final això és trobar quin clec, no? S'ha de moure en tot aquest engranatge per tornar a distribuir els elements d'una manera diferent, no? I l'altre, pues, seria el bon viure, que és... Bueno, jo soc...
Aquests,
no, jo sóc d'aquests,
evidentment.
I bueno, pues està bé.
T'ha agradat, eh?
Sí, no, està bé. Vull dir, no sé, llavors la pregunta també és que el volia fer, dius, com veus el panorama teòric, no? O sigui, el veus...
Vull dir, si hi ha una tendència, no? Que si està canviant cert,
clar, no,
tipus de crítiques cap al...
Sí, veig que doncs,
no,
entenc que la cultura occidental o certes coses, no, del pensament o el que sigui, ha anat centrant-se en com han anat evolucionant les lluites dins aquest realment sortir d'estructures que ho centralitzaven tot, com el partit, no, o coses d'aquestes, a milers de cèl·lules diferents que funcionen en paral·lel, no, i com van trobant maneres de vincular les coses i les línies de cadascú, no, i els processos. Jo és que estic encuriosit amb això, vull dir... Realment és un moment interessant, no?, a tots aquests nivells, de veure, sí, què es fa.
Sí.
Jo perquè passo bastant, eh? Llegeixo llibres, bueno, de fa 30 anys o novel·les, però...
És un moment apassionant i...
En l'assaig, en el món de l'assaig.
Sí, en el món de les propostes i jo crec que està molt bé perquè passem d'un dia de no entendre el que està... O sigui, realment hi ha una relació entre la pràctica i la teoria bastant gran ara mateix, perquè s'està construint bastant de nou tot, o sigui, amb les herències que hi havia, però realment s'estan repensant coses, s'estan plantejant de nova manera i clar, hi ha una relació molt forta entre moviments i pensament ara mateix, no? No com potser abans, que hi havia com una deuta al pensament teòric molt gran, no? Fins que va arribar un moment que aquell pensament ja no
donava més de si.
Ja no donava més de si, no? I la realitat l'havia superat. I ara mateix estem en un moment de molt creatiu i amb moltes propostes noves, no? No sé com anirà. Realment...
No sabem si la gent llegeix, realment.
Realment és també depèn de quin lloc de món et trobes, no?
Sí, sí.
Actualment a Europa la cosa està molt complicada i falta, potser el que falta és una capacitat d'organització ara mateix.
A mi que m'agradaria saber, a vegades, a tenir... No? Referències o visuals, sobretot, perquè a més he vist una notícia directa, no?, d'un tipus que ha fet mapes de com, no?, de realment on està l'internet, o bueno, que ja se sabia, no?, que és on està
la pasta,
tot,
no?, en general.
Sí, no? Bueno, on està, es veu les zones quines són, no? I dius, clar, dius, hòstia, aquests llibres, no?, que es fan, quants arriben, o sigui, no?, perquè és, quants arriben a algun lloc que es llegeixin realment, que arribin a persones que després té capacitat per moure coses o fer coses, no? O... Això és el que no saps, no? O sigui, aquesta cadena de fets, no?, que hauria,
sí,
de ser...
L'impacte.
L'impacte.
Nosaltres, el que molts dels llibres que fem, i aquest parell en part ho són, estan molts d'ells coeditats o en col·laboració amb col·lectius i amb espais que evidentment garanteixen que aquest llibre arribarà on ha d'arribar, perquè és gent que treballa aquests temes, no? I és una de les nostres pràctiques habituals, o sigui, fer llibres que tinguin un sentit, no? I coeditar-los amb els protagonistes, no? O participar, que participin els protagonistes també de les lluites, o que ens proposin determinats llibres i nosaltres els tirem endavant, doncs és una manera que et garanteixes que aquest llibre arribarà a les persones que estaran interessats i que causarà un impacte amb les persones que estan treballant amb aquell tema i estan lluitant perquè aquells temes tirin endavant. Llavors, això és una cosa que fem i que bueno, que és... Bueno, a cap i a la fita vosaltres també ho feu, vull dir que si us interessa un tema, porteu aquí una persona
que estigui en ello,
que estigui en ello, i aquesta persona pues, arribarà a la seva gent i difondrà el programa, difondrà el que va dir aquí, i sí que s'intenta això, és la nostra idea. Realment no fem llibres aïllats, sinó que els fem participant amb, o sigui, des de i pels moviments, no?
I en aquesta línia, des de, potser no la llibreria Icària o l'espai Icària, això em corregiràs tu, però es fa una presentació demà, no sé si la tens present, és que ara mirant-m'ho bé veia que entroncava molt amb tot això que xerraven. I, no, precisament...
Sí, i tant, i tant.
Es fa demà dilluns, dia 8.
Demà dilluns, dia 8, al Casal Pou de la Figuera.
En el Forat de la Vergonya, al casc antic.
Al Forat de la Vergonya, exactament. Es fa una xerrada, una presentació d'un llibre del Jordi Pigem, que és un tio molt interessant, que toca molts temes diferents. És una persona amb formació d'economia, d'ecologia... i que també treballa determinats temes des de l'òptica de la moral i de la filosofia,
no? Sí.
Exacte. I el que ell ha plantejat, el que està plantejant últimament, és realment la crisi com una oportunitat de transformació, no? Des d'una perspectiva més filosòfica, com, perquè la paraula crisi ve de, en grec vol dir canvi o transformació. Llavors, doncs, realment, ell està proposant això, i el llibre que presenta demà, que es diu La nova realitat, de l'economicisme a la consciència quàntica, és un llibre que també treballa en aquesta línia. I, bueno, us convido a que vingueu, i és de l'editorial Kairos.
S'ho han de dir, no? Per molta gent.
Exacte. I es fa a les 19:30 al Casal de Barri, Pou de la Figuera, altrament dit Forat de la Vergonya, al carrer Sant Pere més baix, número 70.
I interessant, perquè ja amb el que deies abans, es convoca també des de la Federació Casc Antic per una Gestió Comunitària, com ja es va fer en una altra presentació que feia del llibre de Baños, que estava abans referenciada, que era aquest de Postecomia, en el sentit de, bueno, doncs de projectes que des de certs barris estan intentant proposar alternatives a coses com que la gestió d'espais que han de ser públics es faci des d'empreses privades o per mitjançant dels diners. Tot i que no es pugui saltar això del tot, pues que sí que són propostes, pues bueno, que intenten lligar i que té cert sentit, no? I és el cas d'això de la Federació Casc Antic per la Gestió Comunitària, que proposa que aquest propi espai físic, com és aquest casal del Pou de la Figuera, que és una capella municipal gestionat per una empresa privada, com pràcticament tots els centres cívics, casals de joves i similars equipaments municipals en aquesta ciutat, pues que ho sigui per part de teixit social o des de, bueno, des d'entitats del barri, no?
Superimportant donar suport a aquesta iniciativa d'entitats de barri, de barri de Sant Pere i Santa Caterina, que volen recuperar aquest espai per gestionar-lo elles mateixes, perquè realment estem davant d'una situació de cada cop l'Ajuntament està optant més per espais o bé de gestió privada o de coparticipació privada dels espais públics, no? També al barri de Vallcarca ara s'ha muntat unes cistelles de bàsquet suposadament gestionades per els Lluïsos de Gràcia, una entitat, sí, potser sense ànim de lucre, però és una entitat que no és ni és del barri de Vallcarca ni bueno, que és un espai que hauria de ser de tothom, no només d'una entitat, que em sembla molt bé que sigui aquesta entitat, però no, és unes cistelles de bàsquet que han de ser obertes a tothom, no? I més d'altres espais com aquests, amb els espais buits, no?, que estan muntant
el Pla Buits famós,
el Pla,
no?
Buits, no?, que l'Ajuntament demana coparticipació privada per arreglar, gestionar i utilitzar solars públics, solars que en molts casos estan plens de vida i estan utilitzats pels veïns. I bueno, ens estem acostant a aquest model, no? Un model on lo privat cada cop és més evident que gestiona les nostres vides.
Home, ara que hagis fet referència en això del Pla Buits, dos comentaris, i més precisament respecte al barri de Vallcarca. A part d'aquest cas de la canxa de bàsquet que gestiona ara Lluïsos de Gràcia, com tu has dit, a l'Avinguda de Vallcarca, al costat del metro, que això és dins un altre pla, que potser en aquest cas no és el Pla Buits, però és el Pla Peus, però que és en aquesta mateixa lògica, Els dos espais que l'Ajuntament de Barcelona, com vam explicar fa uns programes, doncs inclouen aquest Pla Buits, que estan al districte de Gràcia, i tots dos en el barri Vallcarca, pues, són casos curiosos. En un d'ells, que és l'antiga Casita Blanca, ja ha sortit de resolució i se li ha donat a una fundació privada, la Fundació Eura, no sé si amb lligams religiosos, o més enllà d'això, que segurament fa una tasca important, perquè sobretot amb persones sense sostre, amb les quals se'ls atén, però bueno, se'ls ha donat aquest espai perquè facin un hort urbà, una cosa que bueno, s'està fent, de fet és un tema que ara mateix està molt present en el que és la recuperació d'espais a la ciutat, però que s'ha, bueno, doncs en aquest cas s'ha fet d'una altra forma i s'ha fet sense realment veure molt si hi ha la necessitat i sobretot si veure si hi ha l'espai, perquè s'han donat compte, ara està sortint i ho està tapant, per exemple, l'Independent de Gràcia, que no és un espai idoni per fer això.
Home, evidentment no és un espai idoni, només cal veure'l.
Clar, però ja no només per l'aspecte físic on està, en una cruïlla de lo més lletja i transitada possible, sinó perquè el subsol és totalment inútil per cultivar-hi res, doncs perquè la Casita Blanca ja bueno, havia fet de tot. Clar.
Bueno, allà hi ha molta fertilitat.
Bueno, clar, però hi havia hagut un altre tipus de fertilitat i realment no es van parar a pensar que realment no era el millor lloc idoni, que mira que hi ha, vingut, bueno, hi ha solars al barri de Vallcarca. I
bueno, però és que ja sabem com prenen les decisions, sí, i com mesuren les coses.
Bueno, i la visibilitat que tenia, que podia tenir aquest solar, amb tota la reivindicació veïnal que es va fer perquè no es tirés a terra, jo, ostres. I bueno, i a part que s'hi donés a una entitat religiosa, és que clar, si ho penses bé, és molt berlanguiano, no, tot?
I en aquest país tot
és molt berlanguiano.
Ara ho posarem a la cançó,
sí,
no?
No, però ficarem una altra que, amb el que ha explicat, amb la referència als obrers als obrers britànics, ara ho direm. Però bueno, i l'altre solar inclosa en el Pla Buits, en el cas de Vallcarca, que d'aquí n'hem parlat molt més, que és el de carrer Farigola 19, Tomillo 19, com diuen alguns.
Tomillo 19.
Doncs ja ho vam explicar també molt ràpid, que també es va fer bueno, una resposta veïnal pues, per recollir firmes i adhesions perquè pues, no s'inclogués, ja que no s'havia preguntat als veïns, i això es va resoldre que realment ningú es va... No va haver-hi propostes per aquest cas concret, aquest solar, a diferència d'aquest de la Casita Blanca, i l'únic que es va presentar és aquesta resposta veïnal dient que no s'inclogués en el Pla Buits. I llavors ara, a l'espera de què fa el districte, pues es fa una convocatòria precisament aquest dissabte, dia 13, després ho tornarem a recordar si cal, amb l'explícit lema de Vallcarca, què fem amb el parc de Farigola 19, on primer es preguntarà a la gent.
Claríssim,
no? Clar, què fem? Sí, interrogant, no?
Una gran pregunta, què fem?
Què farem amb això, partint també d'una feina prèvia, no? De que ja s'ha preguntat, i hi ha veïnes pues, que ja hi han fet propostes, però bueno, de seguir-ho fent i sobretot de que ho pugui fer tothom que s'hi acosti, no? I que aquell dia passi per allà o que s'enteri per la convocatòria prèvia, aquest dissabte dia 13, en aquesta assemblea oberta on també s'intentarà fer algun taller d'autoconstrucció per ja posar-los a animar que la gent pues, es doni compte que potser tots som capaços i capaces de fer coses, que no estem l'Ajuntament per ficar-hi uns bancs o unes taules, i alguna activitat lúdica i xocolata pels nens i si cal musiqueta, pues, sobretot per això, pues, perquè la gent vegi que potser d'una forma autogestionada i sense molta mediació poder treballar un espai.
Us convido a visitar aquest solar, perquè és un solar que, malgrat el desastre que ha causat l'Ajuntament a un barri com és Vallcarca, és un solar agradable, és un solar que s'ha aconseguit entre els veïns fer-lo un espai agradable amb arbres amb un parell de figueres.
Sí, certament.
O sigui, un espai que no està fet de formigó, com moltes places, sinó que és un espai pels veïns i dels veïns.
Clar, un espai curiós, a més, que havia estat a l'anticort que es va fer allà a Vallcarca fa uns anys i que després se li va dir el pipicant més gran de Barcelona, però que, bueno, al final la gent, l'ús de la gent, com passa molts cops, pues, l'acabarà convertint, no?
Sí, sí. Mm-hmm.
Pues això, el dissabte 13, aquest proper dissabte, la gent que sobretot de Vallcarca, barris ahí propers, Coi, Penitents, pues, que si volia gustar, i el contacte pues, d'aquesta mena d'autoassemblea constituïda, com se li vulgui dir, de Vallcarca, pues, és assembleavallcarca@gmail.com, assembleavallcarca, així en català, @gmail.com. Pues escolta, posem una cançó
Ja l'hem posada aquesta, eh?
No, 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 de l'altre disco, que, clar, quan el Joan parlava dels...
El Joan Petit?
No, doncs d'això, dels obrers anglesos, però dic, doncs va, fiquem una mica de punk anglès amb una cançó que amb un títol molt explícit, Work All Week, no? Treballant tota la setmana i, doncs, de la millor manera que es pot cantar això, que és amb, des del punk britànic, no? The Macons. The Macons. Ah, som-hi. Assemblea Majares.
Tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones.
El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años.
No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas.
Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas.
Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes.
Sábado 4 de mayo, 5:30 p.m, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9:00 a.m, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas.
Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo.
Más información en torturascuadracamins2004.wordpress.com.
Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa, autodefensa, autodefensa.
Abajo los muros. Abajo los muros. De esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos.
Bueno, contrabandistes, contrabandides, estem aquí als Majares amb els micros baixats, sempre fent els nostres comentaris, fent la sobretaula radiofònica aquí en el 91.4.
I veiem doncs, que realment parlar de llibres provoca una mica de somnolència, internament no estem comprovant, però bueno, ja passem ara al bloc final.
Sí, no, ja anem entrant a la part final del programa d'avui, els Majares, que us hem de comentar també, que segurament després ho direm a la gent de Cigas. El proper diumenge, en vez de la reposició Majara aquesta... Bueno, el proper diumenge, a veure, clar, ens esteu escoltant...
Sí, estem fent moviments de primavera, estem en aquest brot, no?, que ens agafa tots i ens trastoca una mica.
Sí, és el que té.
Estem trastocant una mica els horaris. I la setmana que ve farem programa en directe, semi-indirecte. Bueno, farem mig programa.
Sí, no sabem què passa.
Que passarà alguna cosa rara a contrabanda, no?
Exacte, només dir-vos que dins de les que són les jornades que se diuen de Revolució 3D... Després ara us direm la web on podreu veure totes les activitats, multitud d'activitats que es faran. Ja. Bueno, com no me la diguis tu,
Revolució 3D, no?
Serà difícil. Doncs Contrabanda agafarà els Bàrtolos i farà emissió doncs, des d'allà, almenys el diumenge dia 14 a la tarda, però potser també el dia abans, dissabte, dia 13, i pues, fer seguiment pues, de tot el que passi pues, amb tota aquesta història en el centre de Barcelona i bueno, pues, també fent tallers i de ràdio, si cal, i fent bueno, el que calgui, no? Sobretot explicant el que passa.
Revolució3D.wordpress.com.
Pues ahí. I bueno, pues allà tindrem els companys del Rizoma Marinoski fent el programa en directe des d'allà i potser algun Majara s'hi sumarà, o el que sí, el que és segur és que en l'horari Majara pues estareu escoltant el que està passant en aquestes jornades, no? I pues tota la gent que ja estigui participant pues allà agafant el micro i explicant-ho, no? Per això aquest programa, si no, igualment ens podeu estar escoltant la matinada de dijous a divendres, que llavors sí que és un bon horari, no? A les 4 de la matinada, si no m'equivoco, per poder escoltar aquestes recomanacions que hem tingut avui.
Sí, sí, els que estigueu escoltant-ho ara us recomano que ho repetiu.
Exacte, no?
Perquè hi ha hagut molta xitxa aquí, eh?
Ahí està. Bueno, i després hem sentit aquesta cunya de companys de Bonca i d'altres col·lectius sobre el judici que s'acosta i tota aquesta campanya de convocatòries per el que va passar amb el motí de Quatre Camins i les denúncies que s'han fet a torturadors d'aquest centre penitenciari de Catalunya. I bueno, doncs encara falta dades per principi, i encara falta un temps per al principi de maig, però bueno, ja anirà sonant aquesta cunya i us anirem recordant. I si voleu doncs, saber més, doncs aneu allà a la web corresponent. Doncs, bueno, cosetes?
Dels actes aquest de la Revolució 3D, moltes coses hi ha.
Moltes, no? Hi ha un alut, o què?
Bueno, és el dissabte, el diumenge i el dilluns que ve, 13, 14 i 15, i sí, és un no parar. O sigui, des del dissabte a la tarda, que faran al final a les 6 del matí del diumenge comencen a fer activitats. Un cabaret, Rebético Tango, o sigui, rotllo matinals, no? After matinal.
Clar, molt bé, eh? Ja que no podem fer coses de nit, doncs les fem d'empalme al matí, no?
Sí, sí, i el mateix fins al dilluns, que està molt bé, dilluns és festa, o no, no? No pas, no?
No, però bueno, que volem una jornada reduïda, una setmana laboral reduïda, i ningú treballa, va ser festa, no? A la pràctica.
Sí, sí. Hi ha moltes coses. Què passa que no posa... Suposo que ho posa els llocs, sí, vale. No posa lloc algunes coses, eh? Bueno,
mireu a la web i, sí, sí. I sobretot escolteu, sintonitzeu Contrabanda aquest proper cap de setmana, 91.4, i allà a la web que has dit que és revolució3d.wordpress.com.
Ja.
Correcte. Molt bé, doncs...
Podem mirar allà.
Vinga, què? Fiquem musiqueta i...
Sí, podem posar aquella cançó que tenia Morales.
Vinga, va. Un hip-hopero, un xaval, és el que té la música avui en dia, no? Que
sí, sent sí.
Ben jove, pues, es pot ficar a fer unes rimes, a dir el que pensa de el que li passa al seu entorn en aquest podrit país que tenim, no? Amb tanta merda que va salpicant per allà, i que no para de salpicar, no? Aquest noi ja s'ha...
Bueno, contínuament no pararà, eh?
Clar, no, però per això ja s'ha quedat desactualitzat, no? Segons el que puguis explicar.
És dedicat a la infanta, no?
Perquè, bueno, sí, perquè no, vull dir, no, un no pot arribar a assumir, no?, tant nivell de salpique de brutícia. I res, pues, Espanya, no?
Espanya.
Órale, el nom d'aquest xaval.
Órale és una expressió, però... Órale, no? Mexicano o algo així, no?
Sí, sí, correcte.
Vale.
Vamos al platicant.
El gobierno de Rajoy ha presentado su primer plan económico para cerrar 2012 con unas medidas de ajuste que permitan sacar a España de la crisis. Reducir gastos en 8.900 millones de euros y subir impuestos para ingresar 6.200 millones son los objetivos del Ejecutivo para reducir el déficit público con el que se han encontrado, que asciende al 8%.
Bienvenidos a este estado conocido como España, donde roban los que mandan y al obrero se... que mandan ya al obrero se le engaña, donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes, y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés, 6 millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez España entera, por la gente que le cuesta tener algo en su nevera. Espera, asesinar a un animal es una cultura, le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Esto es pasar a factura, más no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia, yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años, por banqueros, constructores, Zapatero y Rajoy, y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen, todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos sin que nunca se os olvide, el poder es del pueblo, juntos el cambio es posible. Seamos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener ni un puto duro y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro, casi todos sois iguales, lamiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro, pero os habéis quedado todo lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos de que esclavicéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula al transmitir información, que recorta en sanidad, sueldos y en educación, y la selección de fútbol la usa como distracción para crearnos ilusión por ganar una Eurocopa y olvidarnos de que España es lo peor que hay en Europa. Aquí la gente está que explota, porque sois unos ladrones responsables de la gente que ahora duerme entre cartones. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen, todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos sin que nunca se os olvide, el poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Seamos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Vosotros vais en vuestros coches oficiales, mientras hay gente por ahí cada día corriendo en plena calle. No hacéis nada para el pueblo. Y sin nosotros no sois nada, ni sois nadie. Ahora el pueblo se ha cansado, y ante vuestra represión siempre estará nuestra reivindicación. Pensad en vuestros hijos y en lo que queda de vida. Lo único que sube aquí en España es el IVA. Los parados, los embargos y la gente desahuciada. Y gente con carreras que aún ha cotizado nada. Sociedad manipulada que va de mal en peor. Aquí hay leyes que dan asco como la ley del menor. Dime dónde está el error. El trabajo ya no dura debido a los empresarios que hacen contratos basura. Con la ayuda familiar es como os quería ver. Y pagando 700 por un piso de alquiler. Y sabéis que moriríais en tan solo un par de días. Pagaréis el sufrimiento de todas nuestras familias. Por culpa de esas mentiras las que decís por unos votos. Tenéis las almas vendidas y eso lo sabemos todos. Perdón. Si le molesto, usted nos pide un gesto, yo le dedico esto. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dice. Defendamos los derechos y que nunca se os olvide. El poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Seamos todos la razón, esto no es indignación. Es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución.
Decimosegunda marcha contra la macrocárcel de Zuera, Zaragoza.
14 de abril 2013.
Las personas ricas más ricas, las pobres más presas.
Salida en bus desde el Colegio Tenerías, Coso Bajo, a las 11 de la mañana.
Salida en bici, Plaza de la Magdalena, 9:30 de la mañana.
Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 6 euros.
Síguenos en nuestra web, marchazuera.noblezabaturra.org o contáctanos en el email marchazuera@yahoo.es.
Convoca Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles.
En 2004, tras repetidas...
Molt bé, doncs aquí aquesta altra convocatòria anticarcelària, que és la de la ja veterana Marxa Azuera, de la qual, per cert, recordem que nosaltres en alguna ocasió hem fet connexions telefòniques amb les nostres vincles o connexioners zaragozanos, ja. Que ens agraden molt, no?, amb la penya, pues, allà...
Una vegada a la Turra,
clar, de Noblesa a Blaturra, Radio Topo, etc., que la veritat s'ho curren i estan allí anys i anys donant la vara, no? Molt bé, doncs, bueno, començant a fer algunes cosetes d'agenda, ja que hem estat xerrant de llibres que plantegen coses, d'assajos i de presentacions, una presentació d'un llibre de l'Agenda Virus, d'aquesta editorial que també algun cop hem passat per aquí a presentar algun llibre. Exacte.
Amics.
Doncs amb el lema Crisis y Deudocracia presentaran el llibre Les agències de qualificació i faran un debat sobre la relació entre l'endeutament i l'actual poder del capital. Intervendran Werner Rugemer, que és l'autor d'aquest llibre, també un membre de l'Observatori d'ESC, que és Gerardo Pisarello, i un altre que és l'Ada Colau, que no caldrà que la presentem, no? I Yolanda Fresnillo, membre de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, presentat per Pere Rossinyol, cofundador de la revista, a veure si ho veig bé aquí, Alternatives Econòmiques, crec. Bueno, 9 d'abril a les 19 hores, a les 7 de la tarda, Aula Magna de la Facultat de Geografia, Història de la UB allà al Raval. I després podem recordar que ja demà dia 8, no? Dilluns es presenta el llibre que ha comentat abans en Joan, el cas del Pou de la Figuera, no?
Correcte.
El llibre...
El
llibre del senyor...
Jordi Pigem, que és un llibre molt interessant i que us el recomano.
Que, convocat per això, per l'Espai Icària i per la Federació Casc Antic per la Gestió Comunitària. La nova realitat de l'economicisme a la consciència quàntica.
Exacte.
Bueno, i avui no hem pogut parlar de fracking, no?
No, ja ho farem més endavant, no?
Però
està com el tema està en l'aire, no, encara?
Sí.
Que passarà i en aquest país passarà, perquè potser en alguns llocs us podrà oferir més resistència, no? En d'altres serà més difícil, no? Diguem, a nivell de península, perquè això és una cosa que volen fer arreu, no?
Sí, sí, de fet, està sortint sí, gent denunciant-ho des de tot l'Estat, perquè, clar, és un nou, és un model, no, no és una cosa que afecti només a Catalunya, no?
Clar,
és el que ha comentat el Joan de les engrunes, vull dir,
sí,
és el que hi ha... Sí,
ho volen fer també molts altres països, està clar que amb la crisi energètica i l'escalada dels preus del petroli i del gas, no?, doncs fa que al final, pels seus mateixos nivells, per ells pensin que és rentable, no? Rentable on se'ls ofereix un marc de, clar, perquè no es calculen els costos derivats. Però sí, en parlarem més endavant, no? Mm-hmm. Que he estat ficada bastant en les plataformes Torema Fracking.
I bueno, hi ha hagut diverses xerrades, per exemple, aquest cap de setmana, de fet, s'ha fet unes jornades...
jornades exclusives en el tema del municipi de Riudaura, que és un dels més amenaçats, allà a la Garrotxa. I bé, doncs, això és passat, però bueno, que aquest dimarts la gent aquí a Barcelona, que és la gent que ens pot escoltar i qui estigui interessada, per molt que ens pensem que ens afecta de lluny, doncs no és així, doncs a l'Associació de Salut i Agroecologia, al carrer Emili Roca, número 52, fan la xerrada Escardant el futur, l'amenaça del fracking a l'era del canvi climàtic.
Mm-hmm. I això quan serà?
Aquest dimarts a les 7:30. Mm-hmm. Al local, això, de l'Associació Salut i Agroecologia, Emili Roca, 52, baixos.
I allà mateix dir-vos que el divendres, dia 12 d'abril, vindrà una abogada, que és Graciela Gómez, que és abogada que defensa les famílies afectades per fumigacions a Argentina en els camps de soja transgènica.
Aquí també, un cop.
I, exacte, vam poder xerrar via telefònica i torna a venir aquí a fer una xerrada en aquest mateix espai del carrer Emili Roca 52 el dia divendres 12 d'abril a les 19 hores, ja a Metro Fabra i Puig. Molt bé, i després parlant de la Catalunya Central, dic que arriba al cor de la Catalunya Central a Manresa, a Primavera Llibertària, i ha començat, de fet, el divendres 5 d'abril amb moltes activitats, i les properes seran el divendres dia 12, una presentació de l'Assemblea Llibertària d'allà del Bages, que és qui organitza aquesta Primavera Llibertària, un debat sobre antiautoritarisme, a les 19 hores al Còrum, a Barclés. I a l'endemà dissabte, dia 13, a les 11, taller d'autodefensa per dones, amb inscripció prèvia, i a les 17 hores xerrada de debat sobre ocupació Manresa a l'Ateneu La Sèquia. I el diumenge, dia 14, pintada mural al Centre Social Ocupat Latrament de les 10, i bueno, seguiran tot d'activitats fins al diumenge 21 d'abril, i de fet es tancaran allà en Sant Jordi, a la Diada de Sant Jordi, allà amb paradeta d'anarquistes en el passeig de Manresa. Qui vulgui més info, llibertari.org. Llibertari.org de Bages Llibertari. I després, pues, dir-vos que les companyes de la directa fan anys, no paren d'anar fent anys, 7 en concret, posant la directa, i ho celebraran amb un concert també per l'autogestió d'aquest mitjà, d'aquest setmanari que ja porta 7 anys, el dia 20 d'abril a les 22 hores a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Per 6 euros amb un concert amb adversaris, Orxata, DJ Titania i en López. Però això, més info ja a directa.cat, que ja sabeu que ara, des d'allà fa un temps, a la web pues, van actualitzant les notícies molt més del que evidentment ho pot fer el paper, el format publicació escrita, i bueno, pues allà sabeu que podeu anar seguint també l'actualitat amb la gent de la directa. Pues va, us sembla que escoltem a la gent dels Orxata, que han perdut els apellidos d'aquest Sound System.
L'han perdut ja.
Bueno, se'ls han volgut deixar pel camí.
Ah, molt bé.
Com va fer la Polla Records i com fa molta gent, no? Això de curtar-se els noms.
Sí.
Ho acostumen a fer els grups. No? Sí, i vinga, doncs escoltarem una cançó del seu darrer àlbum, que es diu Orgasme, i dir-vos que en veritat des de la seva web ja es pot descarregar. De fet, aquí va haver companys de Contrabanda, de Tret Informatiu, que els van entrevistar. L'únic que, com ara veiem que no els hi funcionava la web, doncs els pungem des d'altres alternatives que ens dona la xarxa. Vinga, Orgasme, i ja anirem amb això acabant i comentant mentre sona alguna última convocatòria.
Orgone chan, tu y yo, nectar imperial, mandai, y tú, es una Planeta, Orgo Azul, con bonobos, Big Bana Short, Bus, Fony, Luce, Tabusalanus, Ambrosía, Bacores, Ambus.
Coseta més d'agenda per anar acabant, que hem anat dient les darreres setmanes, el Cinefòrum Agroecològic que fan al Casc Antic, al local de la Soci, a la Soci de Veïns del Casc Antic, carrer Rec 27. Properes convocatòries, el dia 12 d'abril es projectarà Gasland i el 19 d'abril la Isla de les Flores, el Poder de la Comunitat i un curt que jo recomano molt, molt divertit, que és Dos Tomates i Dos Destinos. Més info a lesorteres.wordpress. Això organitzat per la Cooperativa de Consum del Barri de la Ribera, Les Horteres de la Ribera. Tots els divendres a les 19:30. I, bueno, i seguint amb el Casc Antic, només un parell més de convocatòries, dir que la gent de la Barberia fa una pizzeria cafeta el proper dia 12 d'abril a les 8:30 amb el lema «Nos echan o no nos echan?», perquè aquest centre social que ja porta uns anys allà en el forat de la vergonya, doncs en la que està amenaçat de l'allotjament, i doncs fan aquesta festa per l'autogestió, sobretot per cobrir gastos judicials contra el possible allotjament o desauci, també de la casa de Marina del carrer Ausias Marc. Doncs això, pizzeria cafeta el dia 12 d'abril a les 8:30. I després també ho recordem, allà sense moure'ns del Casc Antic, el proper cabaret, proper cabaret de 20 anys de l'associació RAI.
Viva RAI!
Que es farà amb multitud d'espectacles de grans artistes que passen pululant per aquest espai que fa 20 anys. Bé, bueno, que fa 100 anys, de fet, perquè com a local ja hi havia uns abuelos, que es deia la germanor barcelonina, que ho utilitzava. Que ho utilitzen des de fa ni més ni menys que un segle, ja fent activitats i fent autogestionant el seu oci. Pues, bueno, es farà aquest cabaret amb un sopar amb sorteig de cerveses i vires artesanes per 7 euros pels socis, 10 qui no ho siguin, i entre d'altra gent que passarà per allà, pues, estarà, per exemple, el nostre amic de Pluton, que farà, pues, les delícies aquí, així, bueno, i multitud d'espectacles de circ, ja que és el Dia Internacional del Circ, aquell dissabte, dia 20 d'abril, i alguna actuació musical, etc, etc. I ja que hem parlat avui bastant de literatura, i també volia comentar, que se m'ha oblidat quan estava xerrant el Joan, que es fa un certamen, bueno, curiós, també hi ha el cas que, bueno, interessant, que ho fan els d'Euskal Etxea cada any, no sé si ja fa molts anys que ho fan, però que és el Literal Dia, que és sobre literatura basca, i bueno, pues, amb debats i presentacions de llibres en llengua basca, en llengua euskera, doncs la gent de l'Euskal Etxea es passa tot el mes d'abril, del 3 al 27 d'abril, doncs també a prop de la data de Sant Jordi, pues, això, presentant novetats de literatura basca i apropant-ho sobretot aquí a Barcelona, que és interessant.
I també interessant és la quarta bienal que faran de Bujailo a Can Batlló el 20 d'abril. I això podeu veure a bienaldeagujailo.blogspot.com.
Can Batlló, un espai que cal anar-hi. Ah. Un xulo també en la línia...
I justament el que deia de gestió comunitària, doncs dels pocs èxits que hi ha.
Mm-hmm. llarga vida li desitgem allà a Can Batlló, a la Bordeta, on els veïns pues, estan allà a... gestionant de moment pues, una nau i bueno, tant de bo allà a les ràdios...
Obrint murs, no?
Exacte, puguem anar-hi a conspirar i fer cosetes. També teniu el mercadillo que fan
home,
allà a Punky.
Home, és que podríem anar allà i moure la ràdio directament allà, no?
Per exemple, no?
I deixar aquest pis una vegada, tu.
Aquest vetusto piso de la plaça Real, no?
Exacte.
I abans de marxar jo volia dir que ahir em vaig passar per l'Hort del Xino, també, que estaven sembrant paraules. Molt van bé. Fer com una, això, un evento que li van sembrant paraules, que era una mena de cabaret pues, poètic, i hi havia diferent gent que es passava per allà, ara, el grup León Felipe i altres.
Molt rabalero, no?
Eh?
Molt rabalero.
Sí, sí, en plan així, rabalero, entre, però entre lechugues. I això, pues, l'Hort del Xino, que és un hort que està ocupat des d'allà fa molts anys a el que abans era la Ruïna Amàlia, en el carrer Reina Amàlia número 11, i ara jo crec que és una cosa que no sé si faran un cop al mes o així, però que bueno, està bé, és per anar una miqueta més enllà de pues, recuperar un tros de terra per cultivar i fer un hort urbà, pues, també fer activitats.
És que vulguis anar a mi aquestes coses, no?, de processos culturals, socials que vivim, no?, doncs aquest, no?, doncs com realment que ens tanquen l'oci o ens tanquen els sentits, no?, els precintes locals o coses d'aquestes, ens fa tornar una mica a l'espai públic, al carrer, a sortir de dia, no?, a estar al dia fent coses, que també és un espai igual de positiu, no? Si no pots desinhibir de la mateixa manera, no? O fer el gamba de la mateixa manera, que a vegades segur que hi ha molta gent que ho troba a faltar, però déu-n'hi-do.
Sí, però és important que ara ja realment cada cop a més llocs de la ciutat i no només de Barcelona la gent s'està tirant pues, a autogestionar-se i recuperar espais.
Sí, sí.
I espais, molts d'ells, a l'aire lliure, com ho explicàvem abans, amb aquesta plaça Vallcarca, i això és que s'ha fet, no? I sobretot sense perdent una miqueta la por de pensar, bueno, total, que no pitjor que passa, que identifiquin a la gent, que ens treguin a les coses i les tornem a posar la setmana següent, sí, o sí. Ens haguem d'anar a buscar un altre espai, i això està bé, això també està prou bé.
Ens congratulem.
Sí. Molt bé, doncs...
Anem a Joan, la seva presència.
I tant. Les gràcies per tornar
plaer,
a ser aquí.
Un plaer.
La periodicitat seria això, no? Com a mínim per Sant Jordi, abans, no?
Ah, no.
Però si no, després el trobarem algun altre també moment, no?
Oh, i tant.
Exacte, i nosaltres, doncs, tornarem a estar aquí...
Una quota mínima, però quan vulguis també hi trobem forats, no?
Mm-hmm.
T'esperem aquí.
Forats no vergonyosos.
També.
I nosaltres, doncs, tornarem, no sabem si el diumenge que ve...
D'aquí dues setmanes, també, perquè jo estaré aquí a Barcelona, exacte. Segur.
Doncs d'aquí dues setmanes...
No sé quan tinc baixo, a Barcelona.
D'aquí dues setmanes, el diumenge dia 21 d'abril...
Que també hi ha la Fira de la Terra.
Ah, mira, doncs serà un dia ideal per fi poder parlar amb algú que realment estigui ficat amb el tema del fracking, que ens expliqui una miqueta què està passant en aquestes terres... I res, pues seguiu a l'escolta Contrabanda FM en el 91.4 www.contrabanda.org i res, que ens anem escoltant música del senyor Jess Franco, aquest personatge pues, que, bueno, que s'ha anat aquesta setmana amb tota la seva maleteta de pel·lícules, bueno, de fet les ha deixat, i que bueno, pels amants de la sèrie B, els quals
totes
jo m'hi conto,
totes les lunes, no?
Pues sí, bueno, bé, els luna. Clar, és un altre model d'indústria cinematogràfica, però que no s'està dient ara que s'ha mort. Quan es mor algú, es repassa la seva trajectòria, no? I no es diu pues, que també té el seu origen dins la Barcelona fosca i com a director de cine porno, és com va començar el Vigas Luna, que bueno, després ha estat... A veure, tampoc era un director molt refinat amb les seves temàtiques.
No, justament, tampoc ho era massa.
Però bueno, és el que passa que...
Tot a l'inici, no?
Sí, però que com és que curiós, que jo he vist alguna... Això, article en el diari, no?, que sortia avui... Recordant això, pues, que s'ha mort i tota la seva trajectòria, i m'ha semblat curiós que ho viessin. Però bueno, coses, no? I va sorgir en un moment de certa contracultura a Barcelona, molt concret també, i en el, suposo, en el món d'encine també es devia reflectir i és on va començar.
Sí, sí.
Mira,
Bilbao és una puta de la que no podem escapar, no?
Ahí està. La pel·lícula que els Majares ens agrada molt i que queda ja història, no, Bilbao? Però bueno, les del Jess Franco d'una altra forma també. I ja que parlem de Barcelona Oscura, jo superràpid, jo us vull recomanar un còmic que he llegit. Bé, ja fa un temps que és que es diu, és un personatge, és d'aquest còmic underground barceloní, no?, que va tenir el seu moment àlgid als 80, com pot ser el Macoqui, com pot ser la Narcoma del Nazario, que va tenir pues, bueno, el seu èxit i que s'ha recuperat, però que després amb altres autors
una mica posterior realment han caigut en l'oblit, perquè ja era una època potser on la contracultura i tot aquest rotllo de Barcelona fosca ja no estava en boga, era la Barcelona olímpica i això ja no estava de moda, i van quedar molt més en l'oblit i no s'havien recuperat. Llavors ara la gent de la Víbora pues, ha tret un àlbum d'un senyor que es diu Perro, que és un sobrenom, imagino, i és d'una sèrie, d'una novel·la gràfica que es deia Camaleón, d'un detectiu de, pues, que això, que en les parts baixes de Barcelona, pues, dedicava a fer... No, bueno, no un bon vivant, no un detectiu, perdó, un delinqüent de baixa estopa, pues, a viure pues, en aquest món delictiu que, i de baixos fons, que Barcelona també va seguir existint als 90, per molt que intentessin arrasar amb certa realitat.
I existeix ara.
Exacte, ja existeix i segurament serà existint. I bueno, pues sense potser ser tan divertit com aquests còmics que tant ens ha agradat d'una època anterior, però un còmic que a mi m'agrada molt, molt recomanable i amb un bueno, dibuix xulo i així, sèrie negra.
Molt bé.
Camaleón, de Perro.
Jo m'he leït l'último de Max, Vapor, també està bé.
Com ha canviat el Max, també, no?
Sí, eh? Però bueno, també està bé.
Tot fa... evoluciona, no?
No, i està molt bé. No es pot estar 30 anys fent el Peter Pan, no?
No.
Per sort.
Sí.
Vinga, abans, anem
a...
També. També. Ui, haurem de dedicar un dia especial a parlar de còmic, eh?
Perfecte.
I tant.
Això...
I més ara és el saló del còmic, també. Mm-hmm.
No ho vam fer ja fa temps, no? Jo crec que em sona això.
Podria ser.
És que hem fet tantes coses amb 16 anys. Bueno, ja us hem dit que parlaríem de nosaltres també, alguna batalleta. Vinga, va, Drag Party, ens anem amb això, amb una Drag Party. Que la deixarem a la meitat perquè se'ns en va el temps, ja. Vinga, adiós, Ángel Franco.
Vagi bé. Hablé de majares.
¿Por dónde ha venido? Ay, ay.